Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Recordar que encara hem de mantenir les mesures de seguretat i que es preveuen sancions per qui no ho faci. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha publicat un ban informatiu amb aquests recordatoris per tal d'evitar contagis a la ciutat. Avui, en què s'han actualitzat les dades de persones ingressades a l'Hospital de Sabadell, hi ha 4 persones amb coronavirus al Parc Taulí, 2 més que en les últimes 48 hores. Per altra banda, s'han confirmat 51 nous casos de Covid-19 entre el 12 i el 18 de juliol. En clau comarcal s'ha aprovat un paquet de mesures per començar a aplicar el pla de recuperació econòmica per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia. Es tracta de 24 actuacions centrades sobretot en el sector industrial, però que també afecten el conjunt del Vallès Occidental, com ara temes de formació, d'ocupació o de mobilitat. El fons documental del poeta Josep Ramon Bach ha estat cedit per la seva vídua a la Fundació Arts. La institució cultural vetllarà per fer difusió d'aquest llegat i ja està treballant en el segon volum de la seva obra completa. Així ha parlat el poeta, el coordinador de la secció de lletres de la institució, el també poeta David Madueño.
És un poeta reconegut, un poeta que ha obtingut premis com el Crítica Serrador, com el Premi Vicent Andrés Estellers dels Premis d'Octubre. És un escriptor que no només ha tocat la poesia, sinó també el teatre i la narrativa. Ho ha fet amb molta llibertat, ha sigut una persona que ha volgut experimentar, no ha volgut cenyir-se als cànons de l'acadèmia, ell sempre ho ha rebutjat, sempre ha volgut ser un escriptor lliure.
I en esports escoltarem el tècnic del centre d'esports, Antonio Hidalgo, quan falten poc més de 24 hores perquè es disputi el segon partit del play-off d'ascens a segona. Són algunes de les notícies que repassem en la pròxima mitja hora amb Toni González de les Vies de Sol.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, repassem l'estat dels serveis. Tarda de molta xafogor a Sabadell, 31 graus a aquesta hora a la ciutat. La Dolors Ballar ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Durant aquestes properes hores tindrem alguns núvols arreu del país, sobretot a les comarques del sud, on esperem algunes precipitacions, alguns ruixats de caràcter feble. I avui també, de nou, algunes precipitacions a l'àrea nord del territori, a la zona del Pirineu, ruixats o xàfecs que localment podran anar acompanyats de tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui es mantenen i s'han mantingut altes, valors màxims que han estat superiors als 30 graus a l'interior del país i als 35 fins i tot a l'àrea de Ponent. Demà començarem el dia amb algun interval de núvol. En conjunt esperem però que aquests núvols minvin, s'imposarà el sol en general, també de nou amb núvols baixos als dos extrems del litoral i a la tarda reapareixeran les nuvolades. Demà seran més presents a diversos sectors de muntanya. Tot i així, doncs, esperem que només deixin precipitacions al nord del territori, al Pirineu i també al Prepirineu. No es descarta algun ruixat aïllat al nord-est del país. En conjunt demà, les temperatures seran una mica més altes al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, hi ha un quilòmetre de retencions a Terrassa, la C58 en sentit Manresa, i també trobem un quilòmetre i mig de circulació amb retencions a la sortida de l'AP7 per enllaçar amb la C58 a Barberà del Vallès. Passen 4 minuts de les 7, el Consell Comarcal posa fil a l'agulla amb el Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Occidental. Avui s'ha aprovat un primer paquet de mesures amb caràcter immediat per ajudar les empreses i els treballadors del sector industrial a superar els efectes de la pandèmia del coronavirus. En total s'aborden 9 àmbits de treball que inclouen 24 actuacions que han estat aprovades aquest matí pel grup impulsor d'Indústria i Innovació. El vicepresident primer del Consell Comarcal, Xavier Garcés, ha destacat algunes d'aquestes mesures que s'han d'emprendre amb urgència per reactivar la producció industrial al Vallès i fer-ho amb uns bons índexs de qualitat. Pel que fa a les administracions, ha demanat col·laboració als ens supramunicipals i que els ajuntaments tinguin més marge de maniobra.
Continuarem treballant tot el que afecta a la fiscalitat local i simplificació administrativa. Per nosaltres és molt important que els municipis puguin donar resposta ràpida. I un dels temes que ha sortit, lògicament, en el debat, ha estat la necessitat d'anar conjuntament d'acord amb totes les habilitats estatals, o sigui, parlem de totes les figures d'intervenció i secretaria i tresoreria dels diferents ajuntaments, que són els que al final ens obliguen a aplicar les lleis, però en aquest moment entenem que hi ha certes mesures que tenen que anar per procediments d'urgència per poder donar satisfacció l'abans possible.
Sobre l'ocupació, Garcés ha insistit en que la indústria ha de garantir llocs de feina de qualitat, sobretot per les persones més vulnerables, vetllant per la conciliació familiar i pensant en els joves. Sense aquests, diu, el canvi cap a la digitalització serà més complicat i altres zones d'Europa ens poden avançar. Finalment, també s'ha posat l'accent en millorar la mobilitat dins del territori amb una clara aposta pel transport públic sostenible, l'economia circular i l'economia social i solidària.
I dintre també del tema de la sostenibilitat i l'economia circular, no es podem oblidar de la millora de la mobilitat. Actualment tenim a disposició el pla de mobilitat del Vallès i des de la comarca volem lluitar perquè aquesta mobilitat el mantingui, garantint tot el tema de la qualitat de l'aire, que és algo bàsic, i hem d'aconseguir que el transport públic sigui l'eix bàsic de mobilitat dintre del nostre territori.
Aquestes mesures enfocades al sector industrial, però també amb l'objectiu de pal·liar les conseqüències del coronavirus en àmbit general, són la base del Pla de Reactivació Econòmica 2021-2023, que marcarà l'actuació en l'àmbit del desenvolupament econòmic local. En matèria sanitària, avui us hem d'explicar que el Parc Taulí ha experimentat un lleuger repunt del nombre de pacients ingressats per Covid-19. En les últimes 48 hores, dues persones més han estat hospitalitzades, de manera que ja en són 4 els pacients amb coronavirus actius ingressats a l'Hospital de Sabadell. Segons ha informat l'Ajuntament, en els darrers 2 dies, el Taulí també ha confirmat un altre positiu per PCR. Pel que fa a les dades que cada dia actualitza el Departament de Salut, indiquen que entre els dies 12 i 18 de juliol a Sabadell s'han registrat una 50ena de nous positius. Malgrat això, la situació és estable i no es pot parlar de transmissió comunitària. Ara bé, avui l'alcaldessa Marta Farrés ha aprovat un ban informatiu per recordar als sabadellencs que cal complir les mesures sanitàries per evitar la propagació del virus. Alhora, el text també avisa que el fet de no portar mascareta o no mantenir la distància de seguretat pot comportar multes. Per tot plegat, l'alcaldessa de Sabadell demana que tant els positius com els casos sospitosos es mantinguin aïllats i confinats a casa. La segona tinenta d'alcaldessa i secretària general de Podem de Sabadell, Marta Morell, ha repassat la seva gestió durant el primer any de mandat en una roda de premsa a la plaça del Gas. Valora positivament l'experiència a primera línia de la política municipal, defensa la unitat del govern PSC-Podem i remarca el paper del seu partit dins de l'actual govern de coalició. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La portaveu municipal es mostra satisfeta amb el primer any d'acord de govern amb el PSC i defensa la unitat i solidesa del govern de coalició actual.
Crec que funcionem com un govern més enllà que siguem dos partits, en aquest cas el PSC i en aquest cas Podem, i jo crec que això és molt positiu per la ciutat. I més enllà que és positiu per la ciutat, crec que per això ens van escollir els ciutadans i les ciutadanes, no? Perquè necessitaven a la ciutat un govern que governés i que posés en el centre les seves prioritats. I en aquest cas jo crec que els 11 regidors i regidores que formem part de l'actual govern, tots treballem amb la nostra il·lusió cada dia i amb aquesta voluntat i amb l'objectiu posat en millorar la vida de la gent.
Morell defensa que el Partit Lila ha impregnat totes les àrees del govern, posant el focus en el treball que han fet en l'àmbit de la prevenció sobre les violències masclistes, les discriminacions LGTBI, així com les polítiques feministes impulsades des del consistori.
Crec sincerament que hem sabut posar en el centre de l'acció del nostre govern i hem impregnat el conjunt també de les altres àrees del govern. Nosaltres ho hem demostrat en diferents moments. Ho vam fer al cap de 3 mesos només d'estar al govern, en la festa major de l'any passat, del 2019. Vam posar en el centre la prevenció de les violències masclistes, treballant conjuntament amb l'ATUS, amb els taxistes de Sabadell i també amb els castellers per fer una festa major més segura.
Morell també reconeix que són conscients que són un govern en minoria i que això fa que sigui necessari arribar a consensos amb d'altres formacions. En aquest sentit, destaca que continuaran treballant per arribar a acords per tirar endavant propostes de ciutat, però manté que l'actual configuració de govern a dia d'avui és l'única possible.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La síndica de Greuges de Sabadell ha fet arribar al síndic de Greuges de Catalunya la queixa que els operadors judicials li van transmetre arran dels problemes de climatització i seguretat sanitària de l'edifici dels jutjats. Denuncien les altes temperatures que han de suportar tant els treballadors com els ciutadans i les greus deficiències que pateix l'edifici. Una situació que enguany es veu agreujada perquè no es compleixen amb les necessitats de prevenció per la Covid-19. La lluita per la dignificació dels jutjats de Sabadell segueix en marxa. Les altes temperatures superen els 27 graus de màxim que marca la llei, així com les diverses mancances de seguretat sanitàries que comentàvem derivades per la Covid-19, tot plegat han portat a la síndica municipal de Greuges, Eva Villan, a traslladar aquesta situació a l'actual síndic de Greuges de Catalunya.
En el cas dels jutjats, és aquesta l'actuació que he fet. Em vaig reunir amb els operadors judicials, que porten molts anys també reivindicant, no?, millores en els jutjats que tenim a la ciutat, i vaig reunir amb ells una mica també representant la ciutadania que fa ús d'aquest servei amb unes condicions lamentables, no? I amb aquesta reunió que vam mantenir vam decidir presentar el cas al síndic de Greuges de Catalunya, que de seguida va mostrar la seva predisposició per donar un cop de mà, va venir a visitar els jutjats, és a dir, amb la seva col·laboració ha sigut màxima.
La síndica es mostra satisfeta per haver fet de pont entre les parts amb l'objectiu de superar aquesta problemàtica que s'allarga en el temps i espera que s'adoptin mesures immediates i que es trobi un espai adequat per la prestació d'aquests serveis públics.
Els jutjats de Sabadell no és un edifici judicial com el que hi pot haver a Cerdanyola o a d'altres llocs de Catalunya, no? És un edifici d'oficines que en un moment determinat es va adaptar per el seu judicial, però realment els despatxos són insuficients, no hi ha espai físic, no?, per tota la gent que hi ha. Fiscalia, per exemple, em deia que han incrementat el nombre de fiscals, els han doblat pràcticament, i no hi ha espai suficient per poder-los tenir. És a dir, no és un edifici adequat per tenir un jutjat. Llavors, el projecte de nous jutjats és un projecte que també s'ha pogut posar sobre la taula en aquesta reunió.
D'altra banda, la síndica Eva Avellan apunta que ha fet d'enllaç també entre la Fiscalia i les famílies afectades per la situació de les residències en els mesos de confinament. La Fiscalia està investigant la situació que es va viure a les residències de gent gran de Catalunya, quatre de les quals es troben a Sabadell durant els mesos de confinament. I el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manuel Hernández, també s'ha referit avui als problemes de climatització de l'edifici dels jutjats. Per enèsima vegada, Hernández ha reivindicat que es posi fil a l'agulla d'una vegada per totes a l'actuació, per acabar amb les altes temperatures a les dependències judicials. Els treballs per reparar un dels tres aparells ja haurien d'haver començat, però de moment, assegura el degà, no tenen notícies.
Tenien també la mateixa informació. En teoria ja una de les tres màquines s'havia d'haver substituït, però no s'ha fet i no sabem per què ni quan es farà. Vull dir, estem tots pendents de notícies i amb el sistema de climatització doncs, igual que estava.
Des de final de juny s'han hagut de suspendre algunes vistes arran de les temperatures de més de 27 graus que s'assoleixen a l'interior de l'edifici de l'Aleix Macià. 8:15, repassem altres notícies del dia. Trobada aquesta tarda entre l'alcaldessa i el Cercle d'Entitats de Sabadell, Marta Ferrés trasllada a aquesta hora als membres d'aquestes entitats al programa presentat per l'equip de govern en relació a les propostes del Sabadell Cercle d'Entitats. I l'Ajuntament de Sabadell penjarà la bandera del poble sahrauí a la façana de l'edifici consistorial. D'aquesta manera, el consistori vol seguir mostrant la seva solidaritat amb el poble sahrauí. Enguany, les tradicionals vacances en pau no es poden celebrar a causa de la Covid-19. I encara parlant de banderes, aquestes, les institucionals de l'Ajuntament, onejaran a mig pal els dijous. Aquest acte vol ser un símbol de la lluita del consistori en contra del terrorisme i contra els actes de violència i intolerància, així com amb la convivència entre cultura, religions i ideologies, i també el rebuig a qualsevol tipus de violència en discriminació o criminalització per causa d'aquestes. En successos, la policia municipal ha denunciat un home i una dona per negar-se a sotmetre's a les proves de detecció de drogues i d'alcoholèmia, respectivament. En el primer cas, els agents van aturar un jove de 20 anys per conducció temerària al carrer Marquès de Comillas i, com que l'home es va negar a fer-se les proves, se li van instruir diligències policials per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Si aquest cas va ser a les 11 del matí d'ahir, a les 11 de la nit es va produir un accident de trànsit entre dos vehicles. La conductora d'un d'ells es va negar a facilitar les dades a l'altre implicat i va ser aturada per la policia municipal al cap d'una estona. Com que la dona es va negar a acabar a la prova d'alcoholèmia, se la va denunciar. A més, tampoc tenia el permís de conduir en vigor. Obrim pàgina cultural quan és un quart de vuit. Josep Carné és el protagonista de l'espectacle Des de l'enyor de l'exili, que s'estrena d'aquí a poc més d'una hora als Jardinets de l'Espai Cultura. En aquesta obra de teatre, però, no es recitaran els seus coneguts poemes, sinó que es viatjarà a través de les cartes que el mateix Carné enviava a escriptors com Armand Obiols durant el seu exili a Brussel·les. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Al capdavant d'aquesta proposta hi trobem l'actriu sabadellenca Rosa Renom i l'actriu Sílvia Bel. Juntes van decidir descobrir aquesta vessant més personal de Carné a través dels seus escrits. Ho explica la mateixa Rosa Renom.
Aquest món de gent molt culta, vull dir que parlaven tots idiomes, saps? Que no era un món gens tancat, vull dir, es cartejaven a través de tot el món, llegien en molts idiomes, llegien moltíssim, estaven tots al tanto d'uns els que feien els altres. M'ha agradat molt això i m'ha agradat descobrir aquest Carné no tant com el record que en tenia a la millor institut, que eren els poemes aquells més formals o així, preciosos, però que són més com formals, sinó com tot un món a darrere. A mi m'ha agradat molt això.
Dalt de l'escenari, Renom i Bel recitaran aquestes cartes amb l'acompanyament musical de Joan Alavedra. L'actriu sabadellenca agraeix poder tornar a treballar amb Sílvia Bel i més en un espectacle com aquest.
M'agrada molt treballar amb la Sílvia, amb la Sílvia Bel, que havíem treballat, havíem aconseguit dues o tres vegades, ja l'última fent un Beckett, i ara aquí, doncs mira, ens vam com tirar la manta al cap, ens vam liar la manta al cap i també ha sigut fantàstic, i doncs això, liar-hi el Joan i que el Pere ens acabés de liar tots, diguéssim, això ha sigut maco, això ho valoro.
L'espectacle comença a les 9 del vespre als Jardinets de l'Espai Cultura.
I el fons documental de l'escriptor sabadellenc Josep Ramon Bach serà guardat i gestionat per la Fundació Arts. Mercè Banquer Vidiella, vídua del poeta, narrador i dramaturg, ha cedit el seu arxiu a l'entitat cultural tal com era la voluntat del seu marit. Entre els documents hi ha originals publicats i no publicats, ressenyes de crítiques dels seus textos, exemplars de l'obra publicada, correspondència i altres documents relacionats amb la seva activitat com a escriptor. A part de la cessió del fons, la Fundació Arts també podrà gestionar en exclusiva la seva obra i la imatge pública de Josep Ramon Bach. David Madueño, coordinador de la secció de lletres de la Fundació, assegura que volen que els seus documents puguin ser consultats.
En primer moment, una organització d'aquest fons documental, una selecció, i després veurem tots aquells documents que puguin ser consultats, perquè la nostra voluntat és conservar el fons del Josep Ramon, però també fer difusió de la seva obra. I d'aquesta manera el que volem és posar a l'abast aquesta documentació de totes aquelles persones que, ja sigui per estudis, ja sigui per feina o per interessos personals, vulguin consultar-lo.
Un altre dels objectius és publicar la seva obra. Des de la institució ja han anunciat que estan treballant en la segona part de la seva producció completa després que el 2007 veiés la llum el primer volum titulat L'Instint, obra poètica 1962-1993. Josep Ramon Bach va ser un escriptor lliure que va fugir dels clichés dels gèneres que va cultivar. Entre els premis que va guanyar destaquen el de la crítica Serra d'Or o el Vicent Andés Estallers de Poesia. Va morir el passat mes de març als 73 anys. I aprendre a gestionar els ingressos i les despeses de tot un mes en família ja és possible gràcies al joc de taula Finnellis, un projecte de l'editorial sabadellenca Kidnellis i de l'Institut d'Estudis Financers de Barcelona. El joc, ja a la venda des de fa dues setmanes, està tenint una molt bona resposta i la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit ja ha començat a distribuir-lo entre els seus usuaris. El Finnellis permet gestionar les finances domèstiques de tot un mes i els jugadors, que en principi han de ser nens de 7 anys en endavant, hauran de decidir quants diners estalviar i quants es gasten, per exemple, en activitats d'oci que els puguin deixar un bon record, de manera que no es tracta només d'estalviar. Joan Reixac, alma mater de l'editorial local Kidnellis, ha explicat quina és la mecànica del joc al Connectats de Ràdio Sabadell.
Senzilla, però no vol dir que no sigui complicada. És senzilla, per al nen, a l'hora de jugar. El nen el que farà serà recórrer durant 30 dies, que dura un mes, per una sèrie de caselles. Nosaltres, com a fabricant de jocs, no utilitzem mai l'atzar, utilitzem sempre que els nens prenguin les decisions, en lloc de que sigui un dau el que prengui les decisions, i van recorrent aquest mes. Durant aquest període van veient que tenen uns ingressos, digue-li una nòmina, i tenen unes despeses.
Reixac ha assenyalat que han tingut algunes dificultats per tirar endavant el projecte a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, però ha celebrat la bona resposta que està obtenint, tot i que el Finnellis porti només dues setmanes al mercat. De fet, els han arribat peticions de països de l'Amèrica Llatina i els creadors del joc ja estan estudiant la realitat socioeconòmica d'aquests territoris per poder-lo exportar. Oh, 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 oh.
partir del 20 de juliol no farem vacances.
Cada matí de 9 a 11 us proposarem trepitjar el territori de nord a sud i de l'est a l'oest.
Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos.
Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies Vespre.
Un quart i mig de vuit, moment per sortir de Sabadell i la comarca. Madrid ja supera Catalunya en el nombre de contagis diaris segons dades del Ministeri de Sanitat. Per primer cop des de l'inici del brot a Lleida, que la Comunitat de Madrid supera amb una àmplia diferència a Catalunya en el nombre de contagiats diaris per coronavirus. Si bé la capital espanyola registra 70 nous casos en 24 hores, Catalunya en notifica 58. També s'amplia la diferència pel que fa a hospitalitzacions setmanals. Madrid informa de 58 ingressos i Catalunya de menys de la meitat, 27. El jutge ha citat a declarar 196 investigats pel tall del tsunami que va bloquejar la frontera. La interlocutòria diu textualment que els manifestants van tallar l'AP7 per interrompre la lliure circulació de persones i mercaderies, que van muntar barricades damunt la calçada i que també van instal·lar-hi un escenari. El jutge aixeca ara el secret de sumari de la causa després que la Guàrdia Civil ja cités a declarar diversos manifestants. De moment, no posa data per les seves declaracions. I la Generalitat de Catalunya ha obert la porta a tancar tots els locals d'oci nocturn de Catalunya. Ho ha avançat Quim Torra en la sessió de control al Parlament de Catalunya. Una decisió que està avalada per el nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, qui considera que hi ha certes activitats a certes hores de la matinada que cal aturar, ja que són fonts directes de contagis. De totes maneres, ha aclarit que es tractaria d'una recomanació. I el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut que hauria estat millor una desescalada una mica més lenta. En declaracions a RAC1 ha afirmat que això, sumat al compliment estricte de les mesures de seguretat per part de tothom, hauria ajudat a anar millor. En aquest sentit, el doctor ha avalat poder restringir les reunions al carrer com a mesura per controlar el virus. Tot plegat, el dia en què Catalunya ha sumat 353 positius per Covid-19 confirmats per PCR en relació a ahir dimarts. Anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Compte enrere, poc més de 24 hores perquè rodi la pilota al Ciudad de Màlaga i el Sabadell es jugui l'accés a la final del play-off davant la Cultural Leonesa. Aquest matí ha comparegut en roda de premsa el tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo, qui s'ha mostrat confiat amb la capacitat dels seus homes. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda. Si bé el de Canovelles ha reconegut la fortalesa del rival, també ha posat en valor el seu equip, tot el que envolta el centre d'esports i la història que hi ha darrere l'entitat.
Ens hem de donar molt més valor del que ens donem. Hem d'anar per la vida amb alegria, creient, sabem que som el Sabadell, que posarem la nostra idea, passarà el que passarà, però ho deixarem tot, estarem fins l'últim minut lluitant, o sigui que, el que està clar que tenim un rival de molta entitat davant, sabem el que, o preveiem el que ens trobarem, i a partir d'aquí, pensant només en el Sabadell, amb la gent que tenim, amb les nostres famílies, que és el més important, i donar-li molt valor al que som per història i el que posarem demà al terreny de joc.
Tot i haver jugat una pròrroga de 30 minuts en la primera eliminatòria contra l'Atlético B, Hidalgo considera que els jugadors arriben en l'estat físic requerit per a una cita d'aquest nivell. Pel que fa a l'escenari, el Sabadell passarà de jugar de la deteriorada gespa del nou mirador del Jazeera's al Ciudad de Màlaga, un estadi que coneix bé el tècnic arlequinat.
La foto que va posar el club, casa meva es veu allà, està res, a creuar el carrer. Bueno, és un lloc que conec, no vaig tenir l'oportunitat d'entrenar en aquest camp quan jugava al Màlaga perquè no l'utilitzàvem, però l'any passat sí que vaig estar al camp veient l'entrenament del Màlaga. Està molt bé, perquè està molt, molt ben cuidat, i el que vaig veure l'altre dia per la televisió donava aquesta sensació, i un camp correcte, sense cap problema.
Hidalgo preveu un duel igualat i ha recordat que el marge d'error és mínim si el Sabadell vol sortir victoriós de l'eliminatòria de demà.
Avui era el torn de paraula per als entrenadors i també ha parlat l'homòleg d'Hidalgo a la banqueta lleonesa, José Manuel Aira. De la mateixa manera que ho va fer en la roda de premsa posterior a la primera eliminatòria, el tècnic ha elogiat l'estil de joc dels arlequinats. Aira ha apostat per intentar tenir la possessió, però coneixedor que és precisament una de les fortaleses del Sabadell i ha reconegut que tampoc li preocupa del tot no tenir la pilota.
Nuestra idea siempre pasa por tener esa posesión para, lógicamente, hacer daño al rival, no tenerla por tenerla, siempre lo digo. Pero también sabemos que enfrente hay un rival que durante todo el año se ha mostrado muy fuerte en esa situación con el balón en su poder. Y creo, como digo siempre, que el partido habrá momentos para todo y habrá momentos en los que nos pasemos sin tener la posesión, y esos momentos hay que saberlos gestionarlos para poder tener nosotros el control del partido, aunque no tengamos el balón.
L'entrenador de la Culto és un dels més experimentats que queden en aquest play-off juntament amb el de l'Atlètic Balears, Manix Mandiola. A l'altre cantó, Hidalgo tan sols acumula una temporada i escaig a segona B, però Aira considera que el currículum com a jugador també s'ha de tenir en compte.
En cuanto a Antonio Hidalgo, tampoco nos olvidemos que es un futbolista, es un exjugador que ha estado en clubes muy importantes, que ha vivido momentos en su carrera como jugador importantísimos jugándose partidos decisivos, y esa experiencia que acumulas ahí la tienes ahora mismo para trasladarle a los jugadores, y desde esa posición y de lo que él ha vivido seguramente también les llegue.
Recordem que l'enfrontament serà demà a les 10 de la nit des de mitja hora abans en directe a Ràdio Sabadell. I si el Sabadell superés aquesta segona eliminatòria, tan sols un partit el separaria de l'ascens. Com a mesura de precaució, el club i l'Ajuntament han pactat que en cas d'aconseguir la fita s'evités qualsevol celebració que posés en risc la població. La regidora d'Esports de Sabadell, Laura Reyes, ha estat clara a l'hora de referir-se a aquestes possibles celebracions.
Molt al nostre pesar, no podríem exposar la nostra ciutadania a això. Nosaltres hem tingut reunions en diverses regidories de l'Ajuntament amb la Junta Directiva del Centre d'Esports Sabadell, amb el qual hem abordat aquest tema i com ho podríem gestionar. I la veritat és que tant el Centre d'Esports Sabadell com nosaltres hem arribat a la mateixa conclusió, que necessitem prudència, necessitem no arriscar-nos.
La regidora d'Esports va estar present al Nuevo Mirador del Jazeera el passat diumenge i té previst viatjar a Andalusia el diumenge que ve en cas que el Sabadell guanyés demà. I en el futbol territorial, la Federació Catalana ha dibuixat la proposta dels grups de primera i segona catalana. Per la temporada que ve, les lligues es dividiran en subgrups i dues fases de competició, i ara els equips sabadellencs ja coneixen en quin grup quedarien emmarcats. A primera catalana, el Sabadell Nord jugaria en el subgrup 1B. Si els de Pablo Becerril acabessin entre els quatre primers, jugarien la segona fase per intentar pujar a tercera, i si no, ho farien en un dels grups de permanència. A segona catalana, Sabadell B, Sabadellenca i Tibidabo quedarien enquadrats dins del grup 4B. Menys d'un minut per arribar a 8:15. Nosaltres tanquem aquí el Notícies Vespre d'avui. Recordeu que tota aquesta informació està ampliada a radiosabadell.fm i que l'actualitzem a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i Instagram. I tornem demà amb més informació a partir de les 10. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.